Espacio CEDMA, patrocinado por ESIC.
L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels grans problemes socials i econòmics del nostre territori. A la Marina Alta, trobar una vivenda a preu assequible és cada vegada més difícil, ja no sols per als joves, també per a famílies. L'augment del preu del lloguer, la pressió del turisme i de la segona residència, la falta d'oferta i els obstacles urbanístics han generat un escenari complex que afecta tant a la cohesió social com al desenvolupament econòmic també de la comarca. Avui volem analitzar aquest problema des de dues mirades diferents però necessàries, la del teixit empresarial i la del món tècnic i urbanístic. Ens acompanyen Benito Mestre, president del Cercle Empresarial de la Marina Alta, i l'arquitecte Alberto Morera. Benvinguts.
Hola, gràcies.
Bon dia.
Bé, després també estarà amb nosaltres Pepe Monfort, responsable de Desarrollo en ESIC, que ens donarà algun que altre consell. Bé, partim d'una pregunta clara. Hi ha un problema real d'habitatge a la Marina Alta o estem davant d'una suma de problemes mal gestionats?
Tu o jo.
Jo. A ver, yo creo que el problema de acceso a la vivienda es un problema complejo. No depende únicamente de un factor. Por un lado tenemos la situación del mercado de alquiler y por otro lado lo que sería la vivienda en venta, ¿no? Que a su vez está pues diferenciada en lo que sería la primera residencia o, como no puede ser de otra manera, una zona turística como es la nuestra, la segunda residencia, que es un mercado muy potente. Si nos centramos en el tema del alquiler, pues podemos ver que existen diferentes factores. Por un lado tenemos la inseguridad jurídica, con la aparición de la ocupación y la inquiocupación, y la fuga llevada por esa inseguridad jurídica, pues la posible fuga de ciertas unidades al alquiler turístico, ¿no? Porque los propietarios, con la indefensión que sufren, pues tratan de proteger sus propiedades, y ha habido una fuga considerable al alquiler turístico, aunque según diversos estudios que se han realizado, en la afección del alquiler turístico, el acceso a la vivienda tampoco es un porcentaje muy significativo. Cierto es que, obviamente, en cualquier mercado libre, con la ley de la oferta y la demanda, pues si existen riesgos de que te puedan ocupar tu propiedad, de que tengas que ir a un desahucio si no te pagan y todo este tipo de cosas que ya sabemos que ocurren, pues vas a pedir más requisitos, y además si existe más demanda que oferta, pues obviamente los precios van a ir al alza. Y no estamos hablando de que en nuestra comarca hayan grandes tenedores de vivienda, ¿no? No estamos hablando de, como puede pasar en otras ciudades como Madrid, Barcelona y tal, que hayan fondos de inversión, que tengan un montón de viviendas y que actúen de una manera poco ética y tal. Aquí estamos hablando de que los tenedores de vivienda son personas jubiladas mayoritariamente, que tienen una vivienda porque es donde han puesto todos sus ahorros para poder complementar el día de mañana su pensión. Es decir, no estamos hablando de grandes empresas que están enriqueciéndose con todo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, si atendemos al tema de la vivienda como tal, de la compra de vivienda, pues ahí hay otros factores también. Está el tema del incremento de los costes de construcción, desde la crisis energética, la inflación, todo esto. Una falta de agilidad urbanística y en concesión de licencias que ha provocado una escasez increíble. Con lo cual, pues volvemos a lo mismo, que en un mercado libre de oferta y demanda, pues con una demanda muchísimo más alta que la oferta, pues los precios también tienden al alza, ¿no? Uh-huh. Y si esto lo sumas a la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido la población en los últimos 25-30 años, con una presión fiscal cercana al 50% sobre los ingresos de todas las personas, pues tienes el cóctel perfecto para que haya el problema que tenemos de vivienda, ¿no? Además, existe otro agravante más que yo me atrevería a decir. Alberto creo que tiene más datos al respecto de esto, que ahora seguro que nos cuenta. En los últimos 30 años no se ha hecho vivienda pública, pero ya no en la comarca, sino en toda España. Es decir, se ha hecho algo de vivienda concertada, con un precio limitado, que es la vivienda que desarrolla el sector privado, pero vivienda pública como tal, acometida por parte de la administración, para crear un parque de vivienda pública que podría ser tanto en venta como en alquiler para familias que más desfavorecidas con niveles de ingresos más bajos, eso no existe. Entonces, como te decía, tenemos el cóctel perfecto para que tengamos un problema de acceso a la vivienda.
Bueno, Benito, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo afecta la falta d'habitatge, no? Económica, accesible, per dir-ho d'alguna manera, a les empreses de la comarca?
Pues mira, nosotros tenemos un problema increíble y de hecho lo comentamos con muchísimos asociados en cuanto a la atracción de talento. Atracción de talento, incluso mano de obra capacitada o puestos que requieren de cierta capacitación o de cierta formación, porque las personas que podrían venir a trabajar a la Marina Alta pues no encuentran dónde quedarse. Y es un problema donde muchísimas empresas pues están buscando opciones. Algunas incluso tienen ya buscan apartamentos para tenerlos en alquiler, para tenerlos a disposición de sus futuros trabajadores.
Bé, Benito ja ha mencionat alguna que altra cosa, no? Però, Alberto, tu com a arquitecte, quin consideres que és el coll de la botella?
Bueno, jo sí que voldria parlar de com fem, o sea, què és el que necessitem per a produir vivendes, no només de protecció oficial, sinó en general, no? Respecte és important gestionar sòl, ¿vale? Que és el que ha dit Benito. En els últims 30 anys, pràcticament en la comarca, es gestiona poc sòl, perquè per llei, avui en dia, en la llei de la Comunitat Valenciana, tots els nous desenvolupaments tenen un percentatge de vivenda protegida. És veritat que la llei estatal ho ha incrementat d'un 30 a un 40, però és un percentatge elevat, ¿vale? Les lleis anteriors tenien menys percentatges, però sí que n'hi havia. Però és que la realitat és que la gestió de nous desenvolupaments és pràcticament nul·la. En el cas de Dénia és flagrant, evidentment, no? Que deu de ser la població que més vivenda necessita. Però Xàbia també està igual. Calpa en molt paregut. Entonces, els planejaments no estan adaptats a la legislació. Pràcticament l'únic pla general que s'ha aprovat en la última llei és el de Dénia, i té un problema afegit, que evidentment no hi ha ningú desenvolupament en marxa per el moment. Aquesta circumstància fa que el tràmit de qualsevol instrument de planejament que facilite l'obtenció de vivienda s'allargui, ¿vale? Si a això li afegim encara que els que estaven en marxa s'han paralitzat i s'han desclassificat, com és el cas de Dénia, en el cas del B4, que tenia el 50% de vivienda protegida, al final el procés de transformació és etern i no arriba mai. Entonces, este és un problema greu. És un problema greu perquè jo trobo que els polítics no entenen de... ells volen parar coses i no és bo. Dénia és un clar exemple de lo que no hauria de ser aquesta gestió urbanística, en aquest cas. En el tema de... Clar, la gestió urbanística permet el desenvolupament de renta lliure, però també de renta renta protegida. Els números de l'IBE de renta protegida en la Comunitat Valenciana són alarmants. No arribem al 6% de lo que és el mercat nacional, i estem parlant en l'any 2024 viviendes que van tindre qualificació definitiva són 648 en tota la Comunitat Valenciana. O sigui, això pràcticament no va a solventar ningú problema en vivienda protegida. Però és que si analitzem província per província, Alacant té un problema que està tot centralitzat. O sigui, Alacant, d'aixes 600, pràcticament té 94. O sigui, per què? Pues perquè el model turístic també fa que el promotor privat vaig a la vivienda turística, no vaig a la vivienda protegida, perquè, torne a dir, la gestió és interminable en aquest cas. Castelló, per exemple, és una província que no té pràcticament activitat en vivienda protegida i quasi tot es concentra en València, evidentment. Entonces, clar, Ese és un problema en este cas. I després, en el tema, ja si entrem a lo local, jo trobo que els municipis diria sí que en el cas de situacions protecció familiar o famílies en certa vulnerabilitat haurien de tindre un parc de vivendes cada municipi, perquè no esperem que l'Estat vinga a solventar-me el problema, sinó que té que ser el municipi el que està més proper del problema el que té que intentar solucionar esa carència en este cas.
Clar, és que jo, si em permetis un incís, és que el que està parlant Alberto de vivenda protegida que desenvolupa el promotor privat, òbviament en els marges de rentabilitat que pots obtindre d'aquesta vivenda i en la complicació per obtindre aquestes llicències, pues és normal que les empreses privades pues, opten per la renta lliure, no? Que en este cas en la nostra comarca pues, va més destinada a una segona residència, un sector residencial turístic, que és el que sempre ens ha... És el més representatiu en la nostra comarca. Però inclús en aquesta vivenda que estem parlant, que es desenvolupa pel sector privat i que té un preu tasat i que té una protecció d'X anys i tal, estem parlant de que tampoc és una vivenda accessible per a persones vulnerables. És a dir, estem parlant de que és una vivenda que, com els requisits i les exigències tècniques per a desenvolupar aquesta vivenda són les mateixes que en la renta lliure, el cost d'aquesta vivenda ja deixa fora d'opció a la gent més desafavorida. Estem parlant de que aquesta vivenda ja és per a una classe mitja que té certs estalvis en el banc, que pot afrontar el 20% i que, a més, té capacitat d'endeutament per a poder accedir a aquesta vivenda. O sigui, que a pesar de ser una vivenda protegida en una limitació del preu, no és per a la gent més desafavorida. És per a gent que ja té cert nivell adquisitiu, cert nivell econòmic. Entonces, el que jo penso que estic d'acord amb Alberto, el que hem de fomentar és, tant per part municipal com per part provincial, autonòmica, estatal, parc de vivenda pública. És que o fem això i en una agilització impressionant de tots els tràmits urbanístics i de tota la gestió de llicències, o este problema l'únic que pot fer és ser cada vegada més complicat, més greu.
Sí, perquè el preu de lloguer cada vegada continua pujant.
Uh-huh. Per la dinàmica, o sigui, l'oferta és molt reduïda. Uh-huh. Vale? Sí que volia dir també respecte als preus, que estava parlant Benito, vale? En este moment, en tota Europa Occidental, el preu de la vivenda ha pujat prou, més d'un 30%. Vale? Si en aquests preus el percentatge de renta que tinc que destinar a la compra de vivenda fa inassumible el poder comprar vivendes, con lo qual també és un problema de l'accessibilitat ahí en aquest cas, perquè els sous no arriben, evidentment. Entonces, en este cas, faig un estudi de la Universitat de València respecte a la política de vivienda de la Comunitat Valenciana. Els autors són Luz Dari Ramírez, del Departament d'Economia, i Antonio Sánchez. ¿Vale? Però sí que està, és clar que suposo el preu de vivienda respecte a la renta i els ingressos supera el 100%, o sea que és impossible accedir a aquesta vivienda en una renta normal. ¿Vale? Este és un tema també important, o sea que el cost de la vivienda, el cost salarial, el cost de la vivienda és molt elevat. Tenim que intentar, des del punt de vista tècnic també, el poder fer vivendes més barates. A lo millor la eixida a futur i que ja s'està produint és la preindustrialització de les tècniques constructives per a intentar tindre vivendes més econòmiques i també en el temps més ràpides de fabricar. ¿Vale? Esta és una revolució que estàs començant, però jo crec que en els pròxims anys la veurem també, en este cas.
Conta'ns una miqueta més sobre aquesta revolució, no? De quina forma podríem fer-les menys costoses?
Pues, avui en dia la majoria del preu de la vivienda va en els salaris i en la mà d'obra, no? La preindustrialització implica fabricar parts de la vivienda, o no, si no la totalitat, en altre lloc que no sigui on vas a ubicar-la, sinó que està feta en tallers o en procediments industrials en el qual s'abaratix. És com si jo muntara un cotxe, però monte en una fàbrica i va a una producció important. Pues lo mateix en la vivienda. Bueno, en aquest moment ja n'hi ha empreses que preindustrialitzen l'envolvent de l'edifici, que és el més normal, però podem arribar a el que siguin perfectament peces habitables, com que vinga el bany o la cuina ja feta, o el dormitori, en aquest cas.
Sí, vale. Conforme s'està fent, podríem dir, en alguns restaurants, no?, que venen, te'l posen i ja està.
Sí, de fet existeix alguna fàbrica en Espanya, en Cuenca, crec que està, no recordo ara, sí, a les afores de Cuenca, y yo he visto fachadas completas industrializadas, cuartos de baño, perdón, dormitorios. Entonces, claro, eso también se está impulsando un poco más por la problemática que tenemos con la mano de obra cualificada para nuestro oficio, ¿no? Entonces, es algo a explorar y es algo de probablemente y quizás pues el tener ciertas consideraciones con los requisitos técnicos, ¿no? No es lo mismo una vivienda que vaya a ser que se vaya a vender en renta libre por parte del sector privado o tal, que una vivienda que tenga que cumplir una necesidad básica de vivienda como tal, valga la redundancia. Entonces, esos requisitos técnicos y todo esto, pues si eso se pudiera flexibilizar de alguna manera, pues permitiría tal vez que se pudieran conseguir viviendas más económicas. Pero siempre con parte de la administración. Y además hay una cosa que también deberíamos de considerar, que es que las empresas privadas no pueden ser deficitarias porque se extinguirían, pero la administración sí puede tener partidas que sean deficitarias, y yo estoy totalmente de acuerdo a que la administración tenga un presupuesto que, con independencia de que sea o no rentable, sea para destinarlo a vivienda pública con el impuesto, con los impuestos de todos. Es decir, eso no tiene por qué ser, no tiene por qué ser rentable, es una necesidad básica que tiene la sociedad y debería de ser cubierta por la administración.
Está claro que eso es un problema real que sufrim no solo a la comarca de la Marina Alta, sino arreu de tot el territori. Antes comentaba Alberto algo así como que no es cuestión tampoco de política, ¿no? Pero ¿cómo podrían hacer o qué podrían hacer, ¿no?, para que, pues bueno, ya que estén frente a este debate, ¿no?, y que también donem una miqueta de veu, para que eso, o sea, no os quede sols en estos micrófonos?
Uh-huh. Bueno, yo creo que tenían dos líneas importantes. Una, la que acabé de decir, de intentar abaratar los costos de producción, ¿vale? La otra importante es lo de la obtención de sol per a vivienda protegida, vale, o vivienda pública, que estabilitzi un poc el mercat, evidentment, perquè està clar que ara la vivienda de renta lliure, vale, està encara a un producte de segona residència o un producte molt elevat per els costos que tenim, en aquest cas, per el cost de sol. Els sols de renta protegida són càrregues dins dels nous desenvolupaments. Entonces, és una manera d'obtindre un sol a un preu raonable per a que el producte final és el que em costa produir i el valor del sol. El valor del sol que ve condicionat per la transformació de sol, és urbanització, zones verdes, connexions, i al final, aquest valor de sol té que estar limitat, és una càrrega dins del sector, perquè si no, no faríem vivienda protegida, és impossible. És veritat que també en els últims anys el mòdul era una cosa que patíem de fa molt de temps. El mòdul de construcció en vivienda protegida ha augmentat i ja no té relació si estic en Alacant o en València Capital, on el mòdul era més alt, o estic en Denia, o en En Pego o en Calp, en el mòdul era més menut. O sigui, les vivendes no valen més perquè estigues en València que estigues en Pego, no? I entonces, jo sí que... A veure, la gestió és important, ¿vale? I després, jo trobo que una cosa que últimament, jo no sé si és perquè ho patim des del cercle d'empresaris, és la col·laboració públic-privat. Això des de sempre. O sigui, que és una cosa que s'ha oblidat, com si nosaltres fóssim el monstru depredador del territori i l'administració com no ens vol veure per a res, però estic parlant de l'administració central, vamos. En este moment, l'administració autonòmica té un pla que es diu Vive, ambiciós, que vol produir 10.000 vivendes de protecció oficial en tota la Comunitat Valenciana. Però, com ha dit antes, els números són flagrants i ojalà es puga alliberar sol i es puga utilitzar i es puga tindre aquest parc de vivendes, perquè 600 vivendes no fan res...
No soluciona el problema. No?
I jo crec que si això unim a que la llei d'alquilers també siga justa per a les dues bandes, farà que es posen més vivendes en el mercat i al final estem en una economia lliure i la llei de l'oferta a la demanda. Quan la demanda és superior a l'oferta, els preus s'eleven.
Bueno, si no fem res, com podríem dir que seria la Marina Alta, no?, d'ací 10 anys en matèria d'habitatge?
Bueno, pues el problema... Com el dia abans, jo pense que l'únic que pot fer és fer-se més greu. I pense que és un moment, estem en un punt d'inflexió en el que hem de prendre mesures ja, cadascú al seu nivell, és a dir, des del govern central hauria de prendre mesures, però bueno, podem fer a nivell local tot el que puguem fer. I és important, i jo voldria recalcar el que estava dient Alberto, és vital dinamitzar i agilitzar la gestió urbanística. I el tema de la concessió de llicències i la liberalització de sòl. Jo estic recordant ara mateix en tot el projecte de Parc Sagunt, que on es va instal·lar la gigafactoria de Volkswagen i tot això, que va ser molt enmig i tal, això es va fer mitjançant un PIES, no? Si no m'equivoco, Alberto.
Sí.
És una figura específica que existís per a quan hi ha un projecte de molt d'interès, porta una gestió fora de la gestió habitual per a donar-li prioritat a aquest projecte i que pues, no botar certes barreres, però que sigui una gestió més àgil i que es puga fer d'urgència i que es puga tramitar, i de fet, ahí està fet. Per què no podem fer el mateix en vivenda pública? És a dir, necessitem X vivendes en el municipi, tenim un planejament aprovat, per exemple, com és el cas de Dénia, però podem parlar de Cal, podem parlar de Sàvia, on sigui, n'hi ha un planejament X, el que siga, n'hi ha pla general, no n'hi ha pla general, n'hi ha normes subsidiàries, el que siga. Una figura urbanística que per via d'urgència permetisca alliberar X sol i X sol per a poder produir vivenda pública. I o comencem a plantejar-nos solucions d'aquesta índole o probablement en 5 anys estarem parlant del mateix. I al final, pues esto parece el dia de la marmota, on nosaltres venim i donem la nostra opinió com a professionals, però ens quedem en el mateix lloc on estàvem.
Bé, jo pensé que digues, Alberto.
No, jo, per concluir, jo trec lo que trasladaria als que manen, o als polítics, o a qui siga, és que no deixen de fer vivienda pública i lliure. En este cas, la pública és que no ha hagut. O sigui, però no deixem. No és una cosa que siga que estic jo manant i demà està l'altre. No, és una necessitat. Perquè és el que estabilitza el mercat. O sigui, i entonces, la legislació, els mòduls, tot el que he dit antes, n'hi ha hagut una època que no es feia perquè jo no podia fer vivendes a 1.200 euros. Ara la tinc a 2.400. Clar, està més clar, però és que si no la tinc, o sea, per una part, però també necessite traure sol. O sea que sempre tinc que tindre, jo estic manant i tinc que tindre en el meu cap que necessite fer vivenda pública, encara que siga sent vivendes públiques, però necessita aquesta dinàmica. I aquesta dinàmica s'ha parat. I n'hi ha que reconvertir-la i recuperar-la.
Si aquesta dinàmica va parar, la població no ha parat de créixer i, pues, blanco i en botella.
Així és. I que tot el món té dret a una vivenda digna, però a este pas serà un privilegi poder tindre la teua vivenda, perquè si no hi ha... Si no hi ha oferta, no, del que parlàveu, al final, com ho farem?
No, pues ens quedarem a soles, perquè el que està ahí en Benito. Sí, és que mira, la Dénia, per exemple, parlo de Dénia perquè conec més Dénia que altres coses, però el tema gastronòmic, que és una indústria de primer ordre, no n'hi ha lloc per a allotjar a la mà d'obra que necessitem per a tots els restaurants. Però si me'n vaig al tema de sanitat, esto és el mateix. Quin metge va vindre aquí si té un sou elevat però que al final li costa el 50% del sou quedar-se en Dénia?
Efectivament.
Vale. Entonces, tot això n'hi ha que reestructurar-ho i equilibrar-ho, evidentment.
Bueno, y ahora sí, Pepe, cuéntanos cuál es tu consejo.
Bueno, lo primero, decir que ha sido un placer escuchar a Benito y Alberto hablando de un tema de plena actualidad y de preocupación para todos, como es la vivienda. Así que gracias de nuevo por invitarme, ¿eh?
Por supuesto que sí, así que aquí siempre tienes las puertas abiertas.
Muy bien, pues nada, Inma, tengo buenas noticias. La semana pasada, ESIC, junto con CEDMA y la Cámara de Comercio y Jovenpa, organizamos otro desayuno masterclass, llenamos el salón de cámara. Estamos encantados. Y bueno, el programa era Retos Actuales y Futuros de los Managers en las Organizaciones, que lo lideró Cosme Fernández, que es director de Recursos Humanos en el Corte Inglés de toda la Comunidad Valenciana. Es decir, que muy contentos de ir cumpliendo con el plan, ¿no? Y ahora el próximo hito ya es la apertura del curso, la apertura del programa, que será el 20 de febrero. 20 de febrero, a ojo todas las empresas, porque eso ya lo tenemos ahí.
Sí, porque ya lo tenemos ahí, eso iba a decirte.
Ya lo tenemos ahí y vamos a abrir en Cámara Dénia el curso de habilidades directivas, indicado para todo aquel que en la empresa tenga personas a su cargo o esté proyectado a tenerlas. Este es válido para todo tipo de tamaño de empresa, para todo tipo de sector, es decir, es un programa realmente de habilidades que lo que te enseña es a cómo dirigir equipos. Un curso muy ameno además, con 10 sesiones muy claras, de viernes tarde, de 4 a 9 de la tarde, y en una sesión, pues cada sesión viene un director de recursos humanos de una empresa líder de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, Cosme Fernández del Corte Inglés será uno de los profesores, y nos hablará, pues uno hablará de liderazgo, otro viernes se hablará de comunicación interna con tu equipo, otro de automotivación y autogestión, otro de cómo controlar y prevenir ese estrés que tanto nos acecha, técnicas de coaching para desarrollo de tus equipos, por supuesto, cómo gestionar esos conflictos de la empresa, que en la empresa que tenemos todos los días tenemos algún fuego que apagar, cómo gestionar nuestro tiempo. Esto sí que es un tema hoy preocupante, ¿no? Que los ladrones del tiempo están ahí. Cómo hacer que tu gente trabaje de verdad en equipo, y cómo comunicar, cómo hacer presentaciones eficaces, cómo prepararte esas reuniones con tu equipo. Es decir, la comunicación es absolutamente clave y no podía dejar de estar en este curso, ¿no? Entonces, nada, Inma, reitero eso, invitar a todas las empresas a que echen un vistazo y que se matriculen, porque ya llevamos la mitad del aforo, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo importante es saber cómo se puede matricular.
Bueno, pues o bien con mi correo electrónico, jose.monfort@esic.edu, repito, jose.monfort@esic.edu, o bien con mi teléfono, 673-849-939, repito, 673-849-939, y yo los atenderé personalmente, además encantado de hacerlo.
Pues res, moltíssimes gràcies, esperem que bueno, que es puga donar-nos una solució al tema de l'habitatge, perquè com comentàveu, és un tema complicat. Moltes gràcies.
A vosaltres.